Adéu, Les.
Vinga.
Adéu.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. El govern espanyol estendrà 6 mesos més les ajudes al transport públic que en principi caducaven aquest 31 de desembre. Això vol dir que durant mig any l'Estat rebaixarà un 30% el preu dels bitllets i es mantindrà la gratuïtat dels abonaments de Renfe de mitjana distància i rodalies. Madrid, Dani Sainz de AJA.
Bona tarda. Fonts del Ministeri de Transports confirmen que el dilluns el Consell de Ministres aprovarà una pròrroga de 6 mesos de les ajudes en les mateixes condicions que ara. Ho ha anunciat abans la líder de Podem, Ione Belarra, que reivindica haver arrencat este compromís del govern espanyol.
Y también hemos logrado lo que ha sido más difícil de cerrar en las últimas horas, que es una prórroga de 6 meses de las ayudas al transporte en exactamente las mismas condiciones en las que se encuentran en este momento.
I també, segons Belarra, l'executiu estendrà durant un any més la suspensió dels desnonaments de famílies vulnerables que també expirava en acabar l'any. Dani Sainz, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Christian Roldán.
El govern austríac adverteix a uns 40.000 sirians que viuen al país des de fa menys de 5 anys que poden perdre la protecció de Viena perquè ja no estan en risc de persecució política després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad. La comunicació per a carta als afectats no implica encara una revocació de la seva condició de refugiats, però a la missiva l'executiu austríac recorda que la Convenció de Ginebra permet modificar l'estatut de refugiats si es modifiquen les circumstàncies per les quals va ser inicialment reconegut.
Volodymyr Zelensky avisa que per Ucraïna no són suficients les garanties de seguretat que li dona Europa i que necessita també el suport dels Estats Units amb l'arribada de Trump. Brussel·les, Jordi Baró.
Bona tarda. Zelensky ha tancat avui 2 dies de negociacions amb l'OTAN i la Unió Europea repetint un missatge clau. Amb l'ajuda d'Europa no n'hi ha prou i cal que la nova administració nord-americana amb Trump també aporti per garantir la seguretat d'Ucraïna.
Welcome, Donald.
Benvingut, Donald. Penso que el president Trump és un home fort i vull tenir-lo del nostre costat.
Compareixença del president ucraïnès després d'intervenir davant dels 27 en paraules també dures per Putin. Penso que és boig i li agrada matar, ha assegurat Zelensky. Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Brussel·les.
Intercepten més de 800 quilos de xix que transportava un grup de narcotraficants que operava des de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. El jutge ha decretat presó provisional per als 3 detinguts, membres d'una banda qualificada de violenta per la policia. Tarragona, Ricard Buigas.
Bona tarda. Els 3 membres del grup van ser detinguts quan transportaven la droga en una furgoneta que havien robat a Bèlgica. Anaven armats amb un subfusell i munició de guerra. Per evitar la detenció van embestir el vehicle policial ferint 2 agents de la policia espanyola. El grup criminal llogava cases en una urbanització de l'Ametlla de Mar per emmagatzemar la droga que desembarcaven amb llanxes ràpides a la costa del Delta de l'Ebre. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
La Guàrdia Civil deté a Barcelona un home que a través de plataformes de missatgeria encriptada mostrava el seu suport a l'Estat Islàmic. Segons els investigadors, es relacionava amb altres terroristes per internet que ja havien estat detinguts a principis de juliol en una altra operació a Melilla. Les editorials Edicions 62 i Seix Barral publicaran el mes de gener el llibre I vaig deixar de dir-te pare, de Caroline Darian. La filla de Gisèle Pelicot, violada sistemàticament durant una dècada sota submissió química. Precisament avui la justícia francesa ha condemnat a la pena màxima, 20 anys de presó, al seu pare, Dominique Pelicot. El llibre l'autora hi aboca el seu testimoni i sentiments i explica el dilema impossible de ser filla de la víctima i de l'agressor. Explica com va ser de devastador descobrir que el seu propi pare va drogar i violar la mare durant anys i descobrir que ella mateixa també havia estat víctima de submissió química. Esports, Sergi Andreu.
El jugador del Barça, Ferran Torres, reconeix a TV3 que és optimista de cara al partit de dissabte contra l'Atlètic de Madrid, però que caldrà igualar la intensitat dels matalassers. El jugador valencià diu que estan tranquils, amb confiança, i que si són capaços de mostrar la millor versió, L'equip és imparable. D'altra banda, l'Uni Girona buscarà aquest vespre a 8:45 l'accés als vuitens de final de l'Eurocup femenina de bàsquet davant del Campobasso italià a Fontejau. A l'anada, les gironines van guanyar de 2 punts de diferència. El central del Barça d'handbol, Pol Valera, ha rebut l'alta mèdica després de 7 mesos lesionat pel trencament de lligaments encreuats al genoll dret. Entrarà a la convocatòria blaugrana per jugar demà al partit de Lliga davant del Conca. I en motor, el Mundial de Superbikes s'ha confirmat avui que es repeteix Xavi Bierge a Mont i torna Tito Rabat, ara ja amb Yamaha. A la categoria de Superesport, una de les novetats és el català Jeremy Alcoba amb Kawasaki, i a Superesport 300 repeteixen els catalans Marc García i Daniel Mojeda, tots dos amb Kobe.
Fins aquí les notícies.
Senyores i senyors, bon dia. Ja és Nadal a Catalunya Ràdio.
Com cada any,
senyores i senyors,
torna a ser Nadal.
Però que torni a ser Nadal no vol dir que sigui el mateix Nadal.
El 23 de desembre celebra el Nadal amb Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Ens acompanyaran els protagonistes del musical El dia de la marmota.
Gaudirem amb les actuacions de Blaumut, Dorian, Els amics de les arts, Damaris Gelabert, Su...
i tota la colla de Catalunya Ràdio.
El 23 de desembre, a partir de les 11 del matí, celebra un Nadal diferent amb Catalunya Ràdio des del Teatre Coliseum de Barcelona.
Torna a ser Nadal, però no serà el mateix Nadal de sempre. Serà diferent.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7... La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 6 minutets de les 5 de la tarda. Moment, com cada dimecres, com cada dijous, disculpeu, de Crònica Negra. Anna Ponsí, molt bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda i per molts anys.
Moltes gràcies, estimada. Avui amb l'Anna Ponsí, aquest espai de Crònica Negra, l'Anna Ponsí que la tenim a Catalunya Ràdio Girona, volem parlar-vos de, recordareu, una agressió sexual en grup a finals de l'any 2022 al Màgic de Badalona, però abans crec que, Anna, tenies una última hora amb la qual volies obrir avui la secció de Crònica Negra.
Exacte, és una última hora que acabem de conèixer, un informe pericial d'un laboratori, que és independent en aquest cas perquè depèn del resultats que li va enviar la policia local confirma que la maquinista de Renfe que va atropellar mortalment una noia de 16 anys a Montcada i Reixac el 9 de setembre passat no anava drogada. Una prova de saliva de la policia local d'aquest municipi va donar positiu per metamfetamina i amfetamina, però aquesta anàlisi més afinada que fa aquest laboratori i que és molt habitual, és a dir, primer hi ha aquesta prova indiciària que fa la policia local, podríem dir, a peu de carrer, i després això s'envia a un laboratori. Doncs bé, aquest laboratori ha confirmat en aquesta anàlisi més afinada que aquesta maquinista de Renfe no anava drogada, per tant, el resultat és negatiu i això canvia la possible responsabilitat doncs, que podia tenir a nivell penal. Recordem que és una noia de 16 anys. Digue'm.
16 anys. No, que estava pensant, és habitual això que una prova doni positiu, aquest fals positiu amb metamfetamina i amfetamina, però que després facin una anàlisi i descobreixin que no?
Clar, jo no tinc les estadístiques per saber en quins casos dona negatiu, positiu. Pel que jo sé, són casos on, és a dir, quan es fan aquestes proves és perquè hi ha hagut un accident, un accident en aquest cas mortal, també passa això al mateix a la carretera, i quan els Mossos d'Esquadra o les policies locals fan controls preventius, allò doncs, que vas per la carretera i et trobes un control, normalment els de drogues són molt específics, és a dir, els agents fan sempre el control d'alcoholèmia i si veuen que aquella persona doncs dona negatiu d'alcohol, però en canvi té com indicis de que no està prou bé, no està prou fi, llavors li fan de manera específica el de drogues, que en molts casos acaba donant positiu i després el laboratori també confirma. Però diguéssim que aquesta primera prova de drogues a la carretera no és definitiva. Sempre cal una contraanàlisi per part d'un laboratori, que en aquest cas doncs, és un laboratori de Barcelona que té conveni doncs, això, amb aquestes policies locals o amb els Mossos d'Esquadra, que ha fet aquesta analítica, ha analitzat tots els tipus de droga que hi podria haver, des d'opiacis, cannabis, això, metamfetamines, que justament és pel que havia donat positiu a la primera prova, i el resultat ha estat definitivament negatiu.
Doncs explicat això, aquest cas, aquesta última hora que ens explica l'Anna Ponsí, que aquest laboratori, aquest informe pericial d'aquest laboratori confirma doncs, que aquesta víctima mortal, aquesta noia de 16 anys amb un Montcada i Reixac atropellada per un maquinista de Renfe, bé, per un tren, no anava drogada.
La maquinista, eh? És la
maquinista,
no,
disculpa.
Drogada.
Contràriament al que deia aquest informe inicial. Explicat això, ara sí, anem a l'any 2022. Recordareu que aquí a la tarda us vam explicar en el seu dia l'agressió sexual que va patir una nena d'11 anys al Centre Comercial Màgic de Badalona a finals del 2022 i que precisament l'Anna Ponsí va destapar en aquell moment el programa Planta Baixa de TV3. Doncs ara l'Anna ens pot explicar quina ha estat la sentència. Però abans, si et sembla, Anna, per si algú s'acaba d'incorporar a la ràdio, repassem què va passar aquell any 2022.
Doncs tot va començar quan ens vam assabentar que una nena, com deies, de només 11 anys havia estat violada als lavabos del Centre Comercial Màgic de Badalona, que la seva família se n'havia assabentat perquè el germà mitjà d'aquesta família, són tres germans, havia arribat a casa molt nerviós, molt enfadat. A l'institut li havien ensenyat un vídeo on es veia com violaven la seva germana petita.
Uau, a partir d'aquí m'imagino que esclata tot en el moment que el germà ho explica.
Clar, els pares el que fan és parlar amb la nena, que llavors, com dèiem, té 11 anys, ella s'enfonsa, ho explica tot. La seva germana més gran, amb la qual vaig poder parlar després en el programa, com deies, del Planta Baixa, ja l'havia notat estranya abans de saber-ho. Havia vist que la seva germana petita, doncs, que normalment era molt alegre, que ballava, que cantava al menjador de casa, s'havia començat a tancar molt a la seva habitació, que quasi no parlava, que quasi no menjava. Però la germana gran en aquella època estava d'estudis, tenia molts exàmens i podríem dir doncs, que no li va fer massa cas a la germana petita. La cosa va quedar així, perquè això de vegades passa. Després ella se sentia molt culpable quan ho va saber. El cas és que en el moment en què això esclata, els pares porten la nena a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Badalona, denuncien la violació, perquè a més havia estat una violació en grup la que havia patit aquesta nena, i ella el que explica és que havia anat a fer un vol al centre comercial a l'hora de dinar, això va ser el 5 de novembre del 2022, que s'havia trobat un grup de nois que l'havien abordat i que amb un ganivet l'havien obligat a ficar-se al lavabo d'una botiga del centre comercial.
Anna, un grup de nois que no coneixia de res, aparentment.
No els coneixia absolutament de res, cap mena de vincle, anaven rondant per allà, van trobar la víctima perfecta per ells, aquesta nena d'11 anys que anava sola, i amb un ganivet doncs, la van intimidar i la van obligar a ficar-se en el lavabo. Allà, doncs, alguns d'ells van violar-la, un altre gravava aquesta violació amb un telèfon mòbil, d'altres vigilaven que no entrés ningú en aquella zona. Hem de recordar que la policia va arribar a identificar 6 nois, quatre dels quals eren menors de 14 anys i els altres dos eren, podríem dir, imputables. Que ara us explicarem quin ha estat el resultat.
Ai, senyor, és que posa els pèls de punta, tornar a sentir el relat del cas. Això de l'edat, en el seu dia, va generar molt de debat sobre la no responsabilitat penal dels menors de 14 anys, que ara ho deies tu, n'hi ha 4 que eren menors de 14 anys en el seu dia.
Exactament, perquè tu imagina't, no? Tot plegat provoca molt malestar a la família de la nena, que en el seu moment fins i tot pensa que això s'està intentant tapar. El seu entorn està molt transversat perquè veuen doncs, que aquests nens que es comportaven d'aquesta manera no tindrien cap conseqüència penal, com ha acabat passant, és a dir, aquests 4 menors de menys de 14 anys, doncs l'únic que es va fer és que la Direcció General de la Infància i l'Adolescència de la Generalitat va obrir un informe, va parlar amb els pares, va intentar reconduir doncs, la manera d'actuar d'aquests nanos i bàsicament és això. Recordo que l'Elisenda Colell del periòdico va publicar que el patriarca del barri de Sant Roc, d'on són aquests nanos, els havia com expulsat durant uns mesos com una mena de mesura de càstig, no?, pel seu comportament, però més enllà d'això, a nivell penal, sabeu que els menors de 14 anys són inimputables, per tant, no són responsables penals dels seus actes.
Però ara ho deies, dos dels principals responsables de la violació eren majors de 14 anys, en aquell moment, en el moment de la violació, el 2022, han estat condemnats 2 anys després dels fets. A veure, què ha resolt el jutjat de menors?
Doncs mira, els dos individus que tenien aleshores 15 i 16 anys han reconegut la violació i el que han fet és arribar a un pacte de conformitat que es diu que això el que fa és evitar que se celebri el judici perquè ells d'entrada ja reconeixen els fets davant de la fiscalia i de l'acusació particular que representava en aquest cas la família. Llavors el jutge de menors els ha condemnat a 4 anys d'internament en un centre tancat, a un d'ells, és a dir, estem parlant de 2 nanos, no? Doncs un l'han condemnat a 4 anys d'internament en un centre de menors tancat i l'altre a 2 anys. Què vol dir? Doncs que aquest no haurà d'entrar perquè ja tenia una preventiva i perquè amb els 2 anys no és necessari que entri en aquest centre de menors. A més, tots dos han estat sentenciats a 3 anys més de llibertat vigilada. Vol dir que quan surtin aniran rebent un seguiment per part de Justícia Juvenil. A més, hauran de fer un curs d'educació sexual i d'igualtat i tenen dictada un ordre d'allunyament i de comunicació, és a dir, no s'hi poden posar en contacte de cap manera amb la víctima i també amb la seva família.
Per què la diferència entre un d'ells acusat o condemnat a 4 anys i l'altre d'internament en un centre tancat i l'altre només a 2?
Perquè aquí el que es miren són les circumstàncies personals de cada un d'aquests nanos. És a dir, aquí no només es valora la seva actuació, el delicte que han comès, que en aquest cas és d'agressió sexual i de cooperació, ara us ho explicaré, perquè ells també són cooperadors necessaris per la resta d'aquests menors de 14 anys que també van cometre la violació però que són inimputables, però ells van permetre que això passés també. Llavors, la diferència està en que, avaluades la situació personal de cada un d'aquests nois, vist la perillositat que tenen, vist el risc de reincidència, que són altres elements que es valoren, i vist una mica els antecedents, el comportament, s'ha decidit que un tingui una pena major, que són aquests 4 anys d'internament, i l'altre els 2 anys. I així s'ha decidit per part de la Fiscalia i per part del jutge de menors.
A més...
Podríem dir que un és més dolent que l'altre, si vols dir-ho així clarament i fàcilment.
Entenc que hauran valorat les seves circumstàncies, el seu entorn, etc etc. Amb la sentència has descobert un fet molt rellevant que fins ara nosaltres no sabíem quan explicàvem el cas.
I per mi també ha estat un xoc descobrir que aquesta mateixa víctima, aquesta nena d'11 anys, va ser violada una segona vegada per aquest mateix grup en una zona de matollars molt propera al Màgic de Badalona, una setmana després...
El mateix grup?
Sí. Que aquesta manada de menors l'abordés, com us dèiem, al lavabo d'una botiga del Màgic. Això és un fet que es va descobrir justament durant la investigació del cas i precisament per això han estat condemnats per 2 agressions sexuals i a 12 delictes com a cooperadors necessaris perquè la resta d'aquests amics seus que deien menors de 14 anys també poguessin violar la víctima això, una segona vegada. Per tant, estem sumant els 6 de la primera agressió i els 6 de la segona. I el que s'ha pogut provar és que un dels majors de 14 anys, un d'aquests 2 que dèiem abans, estava present en les 2 violacions, a la del lavabo i a la de la zona verda aquesta on hi va haver la segona agressió.
Un dels 2, per això suposo que també la diferència de pena, no?
Doncs te'n faries creus, però no.
Oh.
El que ha estat a la segona i a la primera és el que li han caigut els 2 anys.
Jo no entendré mai la justícia, està clar que no sóc advocat ni policia.
Costa una mica de vegades.
I com ha pogut passar aquesta segona vegada?
Doncs perquè aquest tipus d'individus i aquest tipus de manades que actuen d'aquesta manera tenen clissades les víctimes en el sentit de que veuen l'oportunitat. I aquesta pobra nena doncs, ha hagut de patir aquestes 2 violacions amb el que això representa de seqüeles i de tot plegat.
A més, el germà mitjà, per si no fos prou, amb les 2 violacions de la criatura petita, el germà mitjà va rebre amenaces de mort.
Sí, tu te'n recordaràs que després de la denúncia dels pares a la comissaria dels Mossos, vam explicar també que el germà de la víctima va començar a rebre amenaces al telèfon mòbil a través de WhatsApp, rebia àudios, missatges, des d'un telèfon mòbil que ell no tenia controlat, que no el tenia a l'agenda, d'una persona que li deia directament que el mataria per haver dit justament que la seva germana li havia passat això, i arran d'aquestes amenaces doncs aquest nen va haver de rebre escorta per part dels Mossos d'Esquadra per poder anar a l'institut. Ell tenia molta por, un mosso de paisà l'acompanyava a l'autobús i doncs feien tot aquest trajecte fins al centre escolar per donar-li protecció. Els Mossos finalment van acabar identificant 2 autors d'aquestes amenaces, el que els enviava i el que d'alguna manera era l'inductor. Van ser condemnats també, un d'ells a 1 any d'internament, a 1 any de llibertat vigilada i un ordre d'allunyament d'aquest nen i de la seva família. I l'altre, el segon menor que també participava en aquestes amenaces, va ser condemnat fa setmanes a 4 mesos d'internament i també 1 any de llibertat vigilada i ordre d'allunyament de la família i de la víctima.
I escolta, Anna, un dels violadors va conviure a sobre amb el germà a l'institut.
Sí, això va ser molt gros perquè, diguéssim, la família ho va passar molt malament i encara a dia d'avui, com et pots imaginar, tot això ressona, més ara que hi ha hagut la sentència, però ells no van ser els únics que ho van passar malament perquè la direcció de l'institut on anava aquest germà de la nena va patir una situació molt complicada. Un dels agressors anava al mateix centre i ells ho sabien. Estem parlant d'un agressor que tenia menys de 14 anys, per tant, feia segon d'ESO, amb aquesta situació doncs, afegida. La direcció va demanar al Departament d'Ensenyament que els posessin, o sigui, que els canviessin de centre, que posessin aquest menor violador en un altre centre per evitar conflictes, també per donar protecció al germà de la víctima, però en aquell moment el Departament va al·legar que només el podien expulsar si havia infringit alguna normativa del centre i com que els fets no havien passat dins de l'institut, doncs podríem dir que estaven lligats de mans i peus, no podien actuar de cap manera, no havia infringit una norma del centre, sinó que el que havia fet ho havia fet a fora dèiem, el màgic. Llavors, la mesura que vam prendre en aquell moment va ser posar aquest menor en una sala adjunta a la direcció, a l'edifici, a la part, on l'àrea on hi ha la direcció, i que un professor li anés encarregant feina i l'anés controlant una mica. Però aquells dies, fins que la situació no es va millorar una mica, perquè el que van aconseguir és que aquest nano acabés marxant de l'institut i demanés plaça en un altre lloc, fins que això no va ser possible, doncs imagina la situació també per la direcció.
No sé si la família va rebre ajut per poder marxar de Barcelona, de Badalona, disculpa, i canviar de ciutat, perquè recordo que es va parlar en el seu dia.
Sí, ells no volien seguir vivint a Badalona perquè, mira, per ells era un espai molt insegur, especialment per la nena d'11 anys, també pel seu germà, per les amenaces que havia rebut, i al cap de pocs mesos van poder aconseguir trobar un pis i amb l'ajut dels serveis socials doncs ara mateix viuen en una ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona i des d'aleshores, pel que sabem, doncs viuen més tranquils, han pogut fer la seva vida lluny de la zona, doncs això, que els provocava, com us podeu imaginar, malsons, molts de temors i molta angoixa.
I el fort és que no va ser l'únic cas al màgic i a Badalona durant aquells mesos del 2022.
Sí, quan es va començar a destapar tot, va ser com, uah, què està passant aquí, no? Com pot ser que un lloc tan petit, no? Perquè en el fons aquest màgic no deixa de ser un centre comercial i tota l'àrea del voltant estiguin passant tantes coses, no? Llavors, recordo que la portaveu dels Mossos d'Esquadra, la Montserrat Escudé, va fer una roda de premsa fins i tot a la comissaria de Granollers. Això va ser el mes de juny del 2023, estem parlant de 8 mesos després que hi hagués la violació d'aquesta nena al màgic, i en aquell moment, per sorpresa de tots, tot i que ja havien començat a sortir algunes informacions, van explicar que havien comptat fins a 21 persones implicades en 8 agressions sexuals a la ciutat de Badalona. Agressions sexuals en grup, com dèiem abans, aquestes manades que anaven a buscar nenes, a més menors d'edat, que això havia passat en l'últim any, és a dir, doncs, d'aquell juny, hem de comptar enrere, no? I de les 21 persones, 20 eren nois menor d'edat, 13 tenien menys de 14 anys i, per tant, com dèiem abans, eren inimputables quan van cometre les agressions. Però no només això. 4 d'aquestes agressions, és a dir, la meitat de les que havien comptabilitzat els Mossos d'Esquadra, havien passat al centre comercial màgic de Badalona, que després doncs, que tot això saltés a la llum pública, van posar més seguretat, home, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, van posar a disposició els vídeos de les càmeres a les autoritats perquè poguessin portar a terme les investigacions, però podríem dir que va quedar una mica tacada la imatge d'aquest centre.
Tu diràs, no sé si la família ha demanat alguna responsabilitat, precisament ara que ho deies, al centre comercial, perquè al final no estaven vetllant per la seguretat dintre dels seus recintes.
El cas és que, mira, els advocats que han portat l'acusació particular en nom de la família contra els dos menors que t'he dit que havien estat condemnats són l'Andreu Van den Einde, que ja sabeu qui és, sí, no? És una persona molt coneguda, i la Laia Altaió, que està també en el seu despatx. Ells, pel que nosaltres interpretem, o pel que sabem, es reserven l'opció de presentar demanda civil per demanar danys i perjudicis, o entenc que hi hauria d'haver una possibilitat que és que s'acabi arribant a un acord extrajudicial. És a dir, això no seria la primera vegada que passa, perquè davant l'opció que la demanda penal per responsabilitat civil subsidiària no acabi prosperant, i que és molt difícil en casos com aquests, llavors el que s'intenta és una mediació doncs fora dels jutjats, no? De dir, quedem les parts, negociem, si val la pena, i a partir d'aquí veurem què passa, no? Llavors, normalment en aquests casos el que responen són les asseguradores de les empreses, que el que solen fer doncs, és això, acaben indemnitzant els afectats, i també podríem dir que és una manera de no fer soroll mediàtic, que tot això es mantingui com en un segon pla, i de no malmetre els seus interessos comercials, com sol ser habitual en aquests casos, no? De no t'interessa, evidentment, la imatge que puguis donar, i a més, si acabes indemnitzant, també és una manera de reconèixer alguna certa responsabilitat.
Déu-n'hi-do, Anna Ponsí, el desenllaç d'aquesta agressió sexual que va patir aquesta nena d'11 anys per duplicat al Centre Comercial Màgic de Badalona, recordareu, a finals del 2022, doncs ara, 3 anys després, podem dir quin ha sigut el resultat de la justícia. Anna Ponsí, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt bona tarda.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, un quart i mig de 6 de la tarda i seguim parlant de desgràcies, perquè ara farem una pausa, però després parlarem amb la Montse Virgili, que ja la tinc ara mateix connectada des de Avinyó. Montse Virgili, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja tenim sentència del cas Pelicot.
Ja tenim sentència, 20 anys per Domini Pelicot, però vaja, no tothom està content, eh? És a dir, és el màxim que es podia demanar en aquest cas, però la veritat és que queden moltes qüestions obertes i moltes coses de futur, lligant-ho una mica amb el que estàveu explicant ara del màgic. Aquí a França, de fet, no s'ha conegut com el cas Pelicot, s'ha conegut com les viols de Massan, és a dir, les violacions de Massan. Massan és un poble del costat d'Avinyó, a mitja hora, i per tant, aquesta dona que avui, Giselle Pelicot, ha donat les gràcies davant de tothom i ha, doncs, agraït tot aquest suport i tota la gent que l'ha sostingut durant tot aquest temps, ha de tornar a viure en aquesta ciutat, no? El que dèiem, de... no s'acaba aquí. Aquelles persones viuen allà, o sigui, els que han estat denunciats i els que molts se n'aniran a la presó, però d'altres han quedat al carrer, viuran en aquella ciutat, eh? Vull dir, la cosa no s'acaba avui amb un judici on al final hi ha unes persones, doncs, que se'n van a presó i d'altres no, perquè es queden les seves famílies, es queden les dones d'aquests violadors vivint allà, els fills, les germanes, i hem de pensar en això, eh? Perquè quan s'acaben els temes, és a dir, quan s'acaben els judicis, comença la vida, eh?
Exacte. Mira, ara de seguida ho analitzem en profunditat amb la Montse Virgili des de Avinyó, aquesta sentència del cas Pelicot, que, com ens ha dit ella, a França anomenen de les violacions de Massan.
La tarda, Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Una trobada inesperada en un aeroport.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, si yo no trabajo aquí, señor.
Yo soy David Bisbal.
Ens regala un moment inoblidable. Entra a Nadal als aeroports.com i escolta la cançó de Nadal de David Bisbal.
Aeroports per tu. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Ho, ho, ho!
Aquest equip et dona milers d'idees per regalar perquè aquest Nadal sigui el millor moment de l'any. Com una cafetera superautomàtica de Longhi Rivelli amb doble molinet per 649 euros. MediaMarkt.
Esther Pujol, directora de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ens explicarà dissabte vinent a El Suplement els principals projectes que l'AMB ofereix als ajuntaments.
Cada Nadal tens una cita molt especial. Guineus, roses, asteroides, aviadors i el petit príncep. Tots t'esperen. Estàs a punt?
El petit príncep. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades a elpetitprincepmusical.cat.
L'essencial és invisible als ulls.
Durant l'eclipsi, es fa de nit per treure a la llum les millors històries. Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit, Carlos Cuevas i Noemí Galera.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Un regal tan ple de música que només cap en un lloc.
A l'Auditori et donem moltes idees perquè l'encertis aquest Nadal. Concerts i abonaments per tots els gustos i edats perquè tothom pugui gaudir de la música.
Més informació a auditori.cat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
La FAC. Factoria Cultural de Terrassa presenta la 42a temporada BBVA de dansa.
Antonio Najarro, Albejar Valé i Carmina Burana entre les 16 propostes úniques per omplir l'any d'emocions.
Aquest Nadal, regala dansa.
Entrades a lafactcultural.cat.
Aquest Nadal porta la diversió a un altre nivell.
Regala PlayStation 5 Pro.
La consola més potent de Sony al Corte Inglés.
On sempre trobes l'última en tecnologia amb ofertes molt especials.
Ara PlayStation 5 Pro per 799,90 euros. Amb un segon comandament de regal per gaudir en companyia.
Només fins al 24 de desembre al Corte Inglés.
A la botiga web i app.
Coneixes les novetats de l'ordenança de circulació a Barcelona?
A partir de l'1 de febrer, els patinets i les bicicletes no podran circular per les voreres i el casc serà obligatori per a les persones usuàries del patinet elèctric, amb sancions de fins a 500 euros. Per una mobilitat més segura, consulta tots els canvis i les sancions al web mobilitat.barcelona. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carol.
Un minutet i seran 6:15 de la tarda. Ara ho parlàvem abans de la publicitat. El tribunal ha trobat tots els acusats culpables del cas Pelicot i avui s'han sabut les penes a què han estat condemnats. El principal acusat, el marit de Giselle Pelicot, ha estat sentenciat a 20 anys de presó, la pena màxima que demanava la fiscalia. Pel que fa a les sentències de la cinquantena d'homes que van participar d'alguna manera en aquesta història de terror, 47 han estat trobats culpables de violació, 2 d'intent de violació i 2 més per agressió sexual. Això es tradueix en penes de presó que van dels 3 als 18 anys, la més alta per un home que va violar la dona en 6 ocasions, a més sabent que era portador del virus del VIH. Tranquils, perquè almenys la malaltia no li ha transmès perquè estava controlada en el cas d'aquest home. I atenció a aquesta última dada, de tots els condemnats, 6 no està previst que entrin a la presó, ja sigui perquè tenen penes no superiors a 5 anys, ja sigui per motius de salut. Les dones i els dies, amb la Montse Virgili al capdavant, són a Avinyó, seguint aquest cas. Montse, t'hem sentit abans, però m'has dit hi ha moltes coses a puntualitzar. A veure, explica'm.
Hi ha moltes coses a dir. D'entrada, doncs, que hem vist la ciutat, o sigui, és a dir, hi havia molta expectació de molts periodistes. Estava, hi havia Sky TV, la BBC, ràdios franceses, ràdios austríaques, però faltava gent d'Avinyó. Fins i tot hem vist moltes dones d'arreu d'Europa que havien anat allà. Havien homes, també, que és una cosa que s'ha d'explicar. Però jo crec que el que ens ha frapat a tots i el que hem trobat estrany és que hi havia poca gent d'Avinyó. I és que aquests dies, passejant pel carrer, anàvem preguntant a la gent i deien que estaven molt xocats. En alguns casos ens preguntaven de què estaven parlant, que ni ho sabien. Vull dir que és una cosa que frapa bastant.
Això és una cosa, ho vam parlar amb la Isabel Galí en el seu dia, i dic, com pot ser que França no estigui commocionada, i no?
No, és que, de fet, per exemple, Macron, el president, no n'ha parlat. O sigui, n'ha passat de puntetes. Ahir, per exemple, un home al carrer ens apuntava de dir que, per exemple, un ministre de Macron està acusat de pedofília i està al carrer. I, per exemple, diu, i esteu parlant d'Avinyó, no? Com traient una mica allò, les puces fora, no? Però és per plantejar-s'ho, és a dir, ens podem sentir estranyament, i em sap greu dir això, honorats, perquè ara mateix a Catalunya o a Espanya, amb els casos Alves, amb el cas Rubiales i tal, jo crec que tenim molt més al cap i sabem molt més a què ens referim quan parlem de consentiment. Sí. Ells és un tema jurídic que encara no s'han plantejat, no tenen al cap. I, de fet, va ser una cosa molt dura jugada pels advocats de la defensa d'aquests violadors, no? Doncs va ser jugat això, no?, de dir si aquesta senyora estava drogada, per tant, no podia consentir, o no podia ni no consentir ni sí consentir, no? Que, clar, sentint-ho, després de tots els mesos, després de tota la lluita que hi ha hagut amb la llei del sí és sí, per nosaltres és realment dur d'entendre.
Hi ha la sensació que s'ha fet justícia? O són sentències que, en certa manera, posen de manifest que la violació segueix sent un delicte no prou penat?
Jo crec que la sensació que teníem tots els que estàvem allà, i de fet hi havia doncs molta gent cridant això, parlaven de vergonya de justícia i parlaven de dir porteu els advocats i alguns jutges als tribunals, porteu-los a ells. Jo crec que ara, tot i que crec que no ha estat prou justa aquesta sentència, jo crec que sí que servirà perquè s'hagi mogut alguna cosa, perquè sí que és cert que molts diaris francesos o moltes televisions potser ells no han posat en portada allò, els ha semblat que era una cosa de successos, però el que sí que han vist és que la BBC ho té en portada, és que Sky News ho té en portada, és que els altres, els diaris espanyols ho tenen en portada, les ràdios catalanes ens deien, heu vingut de Barcelona, ens preguntaven, no? I després, per exemple, i una altra cosa que es pregunten alguns diaris d'aquí, que m'ha creat una mica d'impressió també, és on posaran a tots aquests violadors, els que vagin a presó, els posaran junts?
Clar.
Perquè, clar, de sobte t'entren 40 violadors en una presó, eh? I, o 45. Això és una bestialitat. Els repartiran pel país i l'administració judicial està preparada per tot això? O sigui, que aquí hi ha moltes preguntes. Jo crec que per això França encara està molt a les beceroles del que tenim aquí i encara passa com una cosa particular, no? Ho hem dit aquí en el programa, no? Aquesta ciutat està emmurallada i fa molta impressió perquè aquesta metàfora ens va molt bé per explicar que els francesos encara pensen que això és una cosa, el que ha passat amb el cas Pellicó, que passa intramurs, que passa dintre les cases, però que el ciutadà de carrer no té res a dir-hi. Doncs sí, sí, tenim alguna cosa a dir-hi, perquè en el fons Gisèle Pellicó, i no és una frase feta, som totes, eh? Som totes perquè algú va pensar que aquella senyora era un sac, era una nina de drap, era algú que no era ningú, que no tenia rostre. Al violar-la ella, ens estan violant a totes, i no estic exagerant.
Em sembla tan fort i que no serveixi per remoure aquestes consciències a França i que encara estiguin a les beceroles quan sempre hem cregut, no?, que França o com a estat europeu,
sí,
no?, molt ben
avançats,
tenim... idealitzats, no?,
sí.
Els francesos en aquest cas.
Sí, sí, absolutament. Jo crec que encara tenim molt sentiment d'inferioritat, sí, quan ens referim a Europa, i amb algunes coses jo crec que de veritat que està canviant tot bastant aquí, mm-hmm. I en cert sentit jo crec que ens podem sentir orgullosos. Coses que també ens han frapat d'aquest cas, que això sí que ja no m'imaginava, és els advocats de la defensa dels inculpats sortint fora i increpant al públic, increpant a la gent que estava allà, mostrant la seva satisfacció perquè alguns dels seus de les persones a les que defensaven no entraven a presó. Això m'ha semblat, o sigui, és a dir, de veritat terrible, no? Hi ha hagut moments de tensió perquè jo crec que no ens ho podíem imaginar. I després, una cosa de la que no hem parlat prou, jo crec, les paraules de Gisèle Pellicó al final del judici, quan ha donat la cara davant de tothom i ha donat les gràcies i ha parlat una mica de res del que ha viscut, no? I crec que això, la veritat, que li hem donat el valor que té perquè... és difícil, eh? Diu, ell ha dit...
La tenim, moment... tenim el tall, Montse.
Sí, sí. Mira.
Vull expressar la meva profunda gratitud a tota la gent que m'ha donat suport al llarg d'aquesta prova. El vostre testimoni m'ha donat la força per venir cada dia a aquestes llargues sessions a l'audiència.
Montse Virgili,
déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, però vaja, que si teniu més ganes de saber coses d'aquest cas i de totes les implicacions que tindrà això, doncs us esperem aquesta nit a les Dones i els Dies, a les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio.
A les 9 estarem atentíssimes a les Dones i els Dies, amb la Montse Virgili desplaçades totes a Avinyó per seguir aquest cas Pellicó. Gràcies, Montse.
Gràcies, cuida't, que et veig constipada encara.
Ai, nena, em veus i em sents com va la cosa. Apa, bonica, una abraçada.
Merci,
fins ara.
Merci, una abraçada, adéu.
Alerta, perquè fem una pausa i a la tornada... tindrem a Gerai Cortés, protagonista del documental nominat als Premis Goya, La guitarra flamenca de Gerai Cortés. I ara direu, qui ho ha dirigit tot això? Doncs tot això ho ha dirigit Anton Álvarez Alfaro, antigament conegut com a Setangana.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Aquest hivern posa't al centre. Imaginar, aprendre, pensar, ballar o crear. L'oferta formativa de la xarxa de centres cívics de Barcelona és tan àmplia com la teva imaginació. Visita el centre cívic i mira l'extensa varietat de tallers que hi pots fer. Aquest hivern posa't al centre. Centres cívics, centres culturals. Informa-te'n a barcelona.cat/centrescivics. Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpaddle.com.
3 mesos de vacances i altres alegries de semestre. Taneus Rossell és una lectura obligatòria, o no, per a les famílies que no sabeu què passa a l'escola i per a les mestres que us sentiu soles. Publica Rosa dels Vents.
Em dic Ana Maria i vaig viure 10 anys al carrer. Les portes són oportunitats i sense tenir-ne la vida es fa molt difícil. A Catalunya, al voltant de 18.000 persones viuen al ras. Des de fa 37 anys, Arrels Fundació obre portes a qui no en té. Entra ningú domina el carrer.org o fes un bisum al 33471.
Vull que m'ajudis a enxampar una sessió de dones.
Daniel Craig.
Investigarà uns lladres, uns avars, uns abusadors, la col·lecció d'individus més detestables que hagi conegut mai la meva família.
Basada en l'èxit de la trilogia de Stieg Larsson, Millennium, els homes que no estimaven les dones, és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Visita el Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana al cor de la Segarra.
Descobreix més de 30 escenes d'oficis perduts, amb 250 actors en un entorn medieval increïble.
Amb novetat, amb realitat virtual per gaudir del Pessebre sense moure't.
Del 21 de desembre al 12 de gener. Entrades a pessebre.org.
Aquest Nadal torna la màgia del Pessebre Vivent dels oficis perduts a Sant Guim de la Plana.
Ofertassa de Nadal a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com la pinya amb maduració natural, comprant-ne 2 unitats, la unitat surt a 2,75 €. I el llom de vaca sense os envasat a 15,95 € el quilo. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
5 minutets i seran ara mateix 6:15 de la tarda. Avui us volem parlar d'una història, una història d'amor.
En un momento determinado de la noche nos baja a todos a un sótano, coge una guitarra, se la pone un chaval y le dice: Monse, cántanos por favor como el agua. Monse canta espectacular, pero yo no puedo parar de fijarme en el acompañamiento. El chico que toca, me doy cuenta de que los modernos le tratan de moderno, però los gitanos le tratan de gitano.
Una història d'amor a la música, a la vida, a la família, als amics i a una dona. Bé, a més d'una dona. Una història d'amor que, com hem sentit al tràiler, comença gràcies a una altra dona, a la Montse Cortés.
Buenas tardes, corazones míos. Bueno, yo quería, de verdad, felicitaros por el precioso trabajo que habéis hecho. Y nada, que de verdad que me parece mentira desde ese encuentro que tuvisteis ahí en esa fiesta de Javi Limón. Y fíjate la que habéis liado, ¿eh? Nada, de verdad que desearos muchos éxitos, muchas bendiciones y que estoy deseandito ya de ver la película. Muchos besos, os quiero.
Antón Álvarez Alfaro, buena tarde.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Molt bé, muy bien. Y Gerai Cortés Merino, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo esteu? Que habéis flipado, ¿no?, con esto...
Yo me quedé flipando.
Qué guay, ¿no?
Qué guay.
Montse, te queremos, eres sí, la mejor.
Eres la mejor, como canta la Montse, madre mía.
Uf, la Montse Cortés, cantant, va començar amb ella tot. I avui, 2 anys després, vosotros presentáis este documental, La guitarra flamenca, de Gerai Cortés. ¿Qué nos tendría que decir a vosotros en ese momento que tendríais 2 nominaciones a los premios Goya? Enhorabuena, ¿no?
Wow.
Fuerte.
Una locura.
Contentísimos, muy agradecidos, la verdad. Y también para toda la gente que ha trabajado en el proyecto, que esta es una peli muy, muy, muy independiente, que la hemos hecho desde el Little con mucho cariño. Para toda la gente que ha currado en el proyecto, también es un reconocimiento muy grande.
És una peli que s'estrena el dia 20. Nosaltres hem tingut ocasió de veure-la. I és una peli envolvente, digo yo, que entres como en un universo. ¿Compráis esta definición?
Totalmente, ¿no?
Claro.
Y encima, si la ves en el cine y experimentas la forma en la que hemos grabado la música, que a todo aquel que le guste la música tiene que ir al cine, porque yo realmente nunca había visto, había escuchado la música así, y no la había ni visto ni escuchado así. Y bueno, nos habíamos propuesto muchas cosas, pero de la que estamos seguros es de que la parte musical en el cine es otra forma de sentirla.
Mira, un altre tall. Tornem a l'origen de tot plegat. Aquella nit en què, amb els Starlings de testimoni, neix una admiració mútua i la necessitat d'explicar una història, que a ti te pesaba, Gerai, que no vamos a revelar. Una història que te pesa mucho. Claro, yo te voy a preguntar, ¿cómo pesan los silencios, no? ¿Cómo importante es expresar, totalmente, hablar
es
para sanar,
difícil,
no?
Es muy difícil, sobre todo porque no nos han enseñado a hablar y a contar y a sacar cosas de dentro que nos preocupan o que quieres cambiar, ¿no? Ha sido bastante, bastante sanador el hecho de reescribir la historia, porque se puede, no hay que lidiar con algo que te pueda atormentar para toda la vida, sino que puedes cambiarlo, puedes ubicarlo en un sitio, en un lugar, puedes, te puede hacer muy bien.
Es que en esta línea recuerdo un momento del documental que habla María y dice, pero ¿cómo voy a sacar todo esto? ¿Cómo lo saco? ¿No? En el sentido de la necesidad de hablarlo, de hablar las cosas, pero es verdad que no somos hijos de hijos ni hijas, ni nietos ni nietas de haber hablado las cosas, ¿no?
Mucha gente me preguntaba que si consideraba que hacía algún tipo de retrato de alguna comunidad o de un artista o de... Y yo creo que el retrato más fuerte que con más intención hemos hecho dentro de la película es un retrato generacional de cómo nuestros padres se tomaban las cosas y cómo lidiaban con el dolor, con los fallos que todos tenemos, con los errores cometidos y cómo... una generación, la nuestra, y quizá más la gente más joven, porque a mí me gustaría ser capaz de hacerlo más, nos tomamos las cosas o tratamos o queremos tomarnos las cosas, ¿no? Creo que lo más contemporáneo que he hecho en mi vida es rodar la conversación que tuvieron Tania y Gerai en Madrid, en un momento justo que estuvimos unos meses sin rodar nada de la película porque la vida estaba dando muchas vueltas. Y Gerai me dijo, esta es una peli de amor, entonces tengo que hablar con Tania, después de un montón de cosas que habían pasado. Y creo que es lo más contemporáneo y lo más vigente que hemos hecho es rodar esa conversación. Y cómo se hablan Gerai y Tania es un, no sé, es un, para mí es como un ejemplo, es una especie de regalo de inspiración de cómo me gustaría... com m'agradaria tomar-me a mi les coses.
Dices l'escena del restaurant?
Sí.
Pels qui no l'hagueu vist, el dia 20 tindreu l'ocasió i realment és entrar a la vida d'unes persones, una història molt protagonitzada per dones, en el que empatitzes amb totes les dones, con totes les mujeres empatizes, jo almenys com a mujeres, sí. Buah, és que entiendo a totes les mujeres que salen en este documental. Anton, és tu primera pel·lícula com a director, porque tú protagonizaste ya el documental Esta ambición desmedida. ¿Qué te ha parecido el cambio de rol, de ser prota a esconderte, entre comillas, porque también sales en algunas ocasiones y eres como psicólogo, ¿no? Ahí también, psicólogo, periodista tipo Jesús Quintero. ¿Cómo ha sido el cambio de rol?
Pues bien, yo encantado de la vida. O sea, salirme un poquito del foco, pero seguir trabajando con la creatividad, con la sensibilidad, con las emociones y sentirme director gracias a Gerai y a María y a Miguel y a Tania, pues para mí es un regalo.
El documental presenta, a més, el primer disc d'en Gerai. És un disc, és un documental, disculpeu, que es parla de la vida y del disc. Es como un 2x1, ¿no, Gerai?
Sí. A nosotros nos impulsó a grabar la película y el disco a la vez, el hecho de querer que la música estuviese dentro de la vida o la vida dentro de la música, y por eso nos salimos del estudio a grabar y nos fuimos directamente al espacio donde tiene una pila de símbolos cada canción, o sea, dónde está grabado, a la hora que se está grabado, los micros donde están puestos, la gente que está, está todo con mucha conciencia, porque siempre lo hemos tratado como la composición propia de la música, ¿no? De si suenan unos pajarillos, si ladra un perro o si se están encendiendo un cigarro, toda esa escena auditiva nos importaba mucho y a la vez, claro, luego cuentas la historia y desde la historia te llevan a la música, entonces llegas a la música con una carga emocional bastante alta.
I tant. també és curiós el com ho expliqueu, no? ¿Qué decisiones tomáis? Porque, en principio, que yo sepa, no hay guión. Ahora Antón decía, rodamos esa escena a petición de Yeray, ¿no? De yo quiero hablar con Dania después de todo lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Funcionar sin guión, ¿cómo lo haces?
Pues sabiendo que vas a sufrir mucho en el montaje y haciendo mucho montaje, había algunas cosas que sabíamos que teníamos que contar, entonces había un gran pilar que es, digamos, el misterio que recorre la película y el secreto y como la lo más importante que Yeray sentía que tenía que contar, y yo creo que el motor del álbum y de la peli. Eso estaba claro y más o menos con eso podíamos pensar que había cierta estructura, ¿no? Pero lo que hemos hecho es dejar que la vida suceda, no ponernos límites, no hacer entrevistas, no escribir preguntas, no diseñar pues eso, acciones. Y eso a veces es frustrante, pero con todos los directores con los que he hablado de la película me dicen, pero eso es lo mejor que te puede pasar, ir al rodaje y que sucedan esos accidentes que hacen que la vida tenga... o sea, que la película tenga vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego, pues eso, en el montaje te quieren matar.
Sí,
pero...
¿por qué no lo pensé?
porque es así, en el montaje luego pues hay muchísimo trabajo, pero ha merecido la pena. Yo creo que... yo estoy muy orgulloso, es una película... pues con todas las imperfecciones que tiene el tipo de película que es y que sea nuestra primera peli y lo alternativa que es como la propuesta, pero estoy súper contento de la narrativa, de las emociones, de cómo hemos llevado la música, de los pedazos de personajes que aparecen, que no creo que una peli de ficción quede tan, tan pura como esta.
Aunque puede parecer ficción. Sí. En el sentido no de que os inventéis los personajes, sino que funciona como una película de ficción.
Sí, sí, o sea, ese también ha sido uno de los trabajos que teníamos claro Yeray y yo, que tampoco queríamos hacer algo muy como rocambolesco ni... En todo caso, nuestra misión era acercar a la gente a la música, acercar a la gente a las historias y no alejarles, ¿no? Y para esto, yo siempre lo hablo con Chris Trenas, que yo siempre decía que quería una película que tuviese cuatro patas, que no fuese algo que se alejase mucho de una narrativa tradicional, ¿no? Y yo creo que está muy conseguido eso. Uh-huh. Y la película es emocionante, divertida y tiene muchas capas, pero tiene una capa primera que te lleva, ¿sabes?
Antón, tú has dicho que es lo mejor que has hecho en esta vida. ¿Qué te ha dado esta película? ¿Qué os ha dado a ti y a Yeray?
¿Quieres que diga yo primero?
Vale.
Si te copies.
A mí me ha dado de todo. Lo primero y más importante, me ha convertido en director. Y eso es un regalo que me hace Yeray directamente cuando me elige a mí para que esto sea contado, ¿no? Él ya sabía que esto iba a pasar de una forma u otra y él me elige a mí y me dice, bueno, si tú crees que esto puede ser un largo, pues hagamos un largo. Y me permite ser director. Entonces eso es un regalazo. Luego me llevo un montón de gente, porque yo ya sabía que iba a ser mi amigo, yo ya le admiraba, pero luego él me da acceso a María, a Miguel, que se han convertido en personas que, pues, imagínate, máxima inspiración de la vida para siempre. Y por último, me llevo también el acceso al flamenco, ¿no? Porque durante estos años, mi amistad con Yeray, el estar trabajando en la peli y el intentar rodar y grabar su música me ha hecho tener que aprender mucho más. Yeray me ha llevado a un montón de sitios, he escuchado flamenco muy de cerca y me ha enseñado mucho. Entonces, imagínate, para mí ha sido como hacer una carrera.
Yeray.
A ver, yo me llevo lo más importante de todo, que es el poder contar esa pena que llevaba dentro y poder hacerlo explícito y liberar esas cosas. Luego, aparte, me llevo un amigo, a mi Pucho, un gran amigo, y una de las cosas más bonitas del proceso de la película es que, según íbamos haciendo la película, al yo ver escenas de mi familia en la que yo no salía cuando hablaba mi madre o cuando hablaba mi padre, el hecho de verles a ellos sin estar yo presente me ha hecho acercarme a ellos de una manera de el Miguel amigo y la María amiga, ¿no?
El Michael Knight amigo.
El Michael Knight amigo. Entonces es como... ha sido una presentación preciosa entre mis padres y yo, entre yo y mis padres, en hacerme amigo de Tania también, de mi pareja, porque todo esto nos ha removido mucho, nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas bonitas, otras no tan bonitas. Entonces esa es la vida, supongo, ¿no?
Y tan... ¿cómo has hecho o cómo habéis hecho que se desnuden tanto tus padres? Porque al principio hay algunas escenas que... No, bueno, es que esto no lo voy a contar. Y va pasando el metraje y ahí lo alarga todo el mundo todo.
Sí. O sea, mi madre ya se ve y se va a ver. En cuanto lo vea la gente, va a ver cómo mi madre... ella no tiene filtro. Ella es como es una persona pura, es una persona que... yo entiendo que eso será, fíjate lo que te digo, porque hay una necesidad de contar las cosas y ¿no? Entiendo yo... Y aparte hay una cosa muy guay que cuando te graban, que yo le decía a Pucho, tío, qué fuerte esto. Ellos ponían las cámaras y yo siempre me ponía súper nervioso y quería decir una frase preciosa y quería quedar como el típico héroe artista.
El chico de la película,
el chico de la película, de mira qué bien dice esto. Qué bien. Y luego me he dado cuenta de que los momentos más bonitos es cuando se te ve inseguro, cuando no sabes qué contestar y cuando no formulas la frase bien del todo, pero se entiende perfectamente lo que quieres decir con una mirada, con un gesto o conociendo a tu alrededor, tu entorno.
Pero eso requiere horas de metraje.
Claro.
Cuando dejas de fingir, ¿no? Es cuando sale la verdad.
Eso es.
Sí, requiere eso y requiere también intimidad. Porque es verdad que, o sea, simplemente el hecho de que estéis grabando con ese móvil ya algo te genera, ¿sabes? Entonces,
lo quitamos.
No, yo estoy encantado, si yo, fíjate. No, pero es verdad que requiere un poquito de intimidad y yo creo que era tan importante las cosas que se estaban tratando para todos los personajes que están ahí, que solo con ocultarnos un poquito ya estábamos muy dentro de ellos, de la casa, de sus cosas más íntimas. Entonces por ahí hemos podido agarrarlo también.
Hoy hablando con Montse, redactora que también ha visto el documental, definíamos la peli como... Es como si estuvieras en un ambiente tenue, como si fuera un ambiente de velas siempre. ¿Estáis de acuerdo? Como se genera esa intimidad.
Sí, y también por el romanticismo, ¿no? La idea de la vela a mí me ha llevado totalmente
la
como...
La estética, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí.
Puede ser.
El grano incluso de la imagen, ¿no?
Totalmente.
Mira, os voy a leer unas frases que salen en el documental, a ver qué me podéis decir de ellas. Quiero que me quieran vestido como un samurái o con una cadena de oro. Mirai.
Básicamente ahí de lo que hablo es de lo que hablaría cualquier persona. No tienes por qué ser gitano y criarte en una familia gitana y irte a vivir a Madrid con una palla y tener una... O sea, no precisamente te tiene que pasar eso para estar en duda, para estar en cuestión y no saber a qué colectivo perteneces, a qué entorno, cuál es el tuyo. Preguntas para adentro, para afuera, en el amor, en la familia, en lo personal, en lo laboral. Estamos todo el día preguntándonos cosas y creo que es muy bonito preguntarse cosas, pero bueno, o sea, yo creo que el estar con ese problema de identidad en el que todo el rato quiero que me quieran, en realidad lo único que hace es quererme yo más cada vez y aceptar en el sitio en el que me encuentro, que es en el sitio en el que, bueno, pues ahora mismo estoy aquí, mañana estoy allí y si pruebo y no me mola, me vengo para acá, vuelvo a coger otro camino. Entonces, el hecho de no tener etiqueta ni pertenecer a nada, me hace estar en continuo aprendizaje, ¿no? Que creo que de eso va un poco la vida.
También es un poco en paralelo el hecho de transitar entre dos mundos diferentes, los de Yeray. Tú, Antón, has sido Crema, Zetangana, Pucho, el madrileño. Ahora te reinventas, entre comillas, como director. También muestras la faceta que tú quieres en cada entorno, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, la pregunta por la identidad, que en Yeray está clarísimo en su música y él como artista es uno de los temas que recorre su... pues todo lo que hace, para mí también está. Y ahí nos, digamos que como artistas nos vemos parecidos. Esta idea de curiosear, de salir de lo que deberías hacer, de tratar de no quedarte mucho tiempo en el mismo lugar, sino de probar cosas nuevas y de estar en constante pregunta por la identidad, ¿no? Ni, ni elegir una única identidad y quedarte para siempre en el mismo sitio, en la misma categoría, ni dejar de preguntártelo, porque la búsqueda pues es la que produce pues lo que decía Geray, el aprendizaje, ¿no? Y estar preguntándotelo pues te hace hacer un disco, escribir una canción, probar otra cosa, volver a algo que te hizo muy feliz también, sentir nostalgia, por, ¿no? Eso nace de la pregunta de quién eres tú.
Pero hay que tenerlo muy claro. Lo digo, por ejemplo, en tu caso, Antón, ¿cuánta gente decía, no, deja el mundo de la música, ¿qué hace ahora que está triunfando en eso, no? Lo tienes que tener muy claro tú para dar un paso hacia otra dirección.
Sí, la verdad que luego me sorprendo mucho de cómo emprendo esos viajes, porque luego cuando veo veo el trabajo, el esfuerzo y digamos que cuando están al 50 o al 70% siempre hay un momento que digo, ¿por qué me he metido en este embolado otra vez? Como con lo, ¿sabes? Podía estar tranquilo, pero no sé de dónde saco la energía y cómo se me olvida. Es algo que mi cuerpo hace solo. Se me olvida lo que luego va a costar, ¿no? Y hay un arranque que no sé de dónde saco la pasión y la energía, pero me enamoro y no puedo evitarlo. Y espero que me siga pasando. La verdad que le tengo miedo a perder esa pasión porque es lo que me ha hecho aprender las cosas que sé hacer. Las tres o cuatro cosas que sé hacer son por eso, porque yo no tengo ninguna técnica, ni he estudiado ni cine, ni música, ni... he aprendido haciendo, entonces espero que no se me pase.
Antón Álvarez y Geray Cortés, moltíssimes gràcies per venir a la tarda. Recordeu, a partir de demà, la guitarra flamenca de Geray Cortés als cinemes. Os agradezco mucho que hayáis venido.
Muchas gracias.
Un abrazo y felicidades.
Gracias.
Nosaltres fem una pausa, anem al butlletí informatiu i a la tornada, Ada Parellada, Els veïns del costat, una altra història delicada per part de l'Ester Vallès. Farem l'última i marxem amb l'Anna Priscila Magrinyà, però abans obrirem una nova casella del nostre calendari d'advent. Us ho recordo, a partir de demà, la guitarra flamenca de Geray Cortés.